Els homes i poden
van. Pocs artistes tenen la virtut de ser genials en formats tan diversos com una petita vinyeta, una gran portada, un text propi o una suma d'il·lustracions per a un llibre aliè. Jean-Jacques Samper va tocar molts pals i ho va fer amb un talent indiscutit en l'art de fabular amb imatges i amb paraules. Avui a Ciutat Maragda abordem l'obra de Samper, una obra vasta i aplaudida, i la d'altres artistes i altres títols que tenen aquesta rara virtut, la capacitat de despertar un somriure de complicitat citat entre els lectors. Parlem, per tant, de Samper i de noms com Calders, Espinàs o Calvino, amb Jordi Puntí, amb l'Anna Vallbona, i l'Ols Beltran ha recollit també tot de veus que han volgut compartir el seu record de Samper. Roser Capdevila, Mercè Galí, Jordi Martí Lloret, Jaume Capdevila Cap i Alícia Encontrada. Avui caminant com el senyor Sommer, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie.
Salve, obrim avui saludant l'Anna Vallbona, què tal?
Hola, què tal, com anem?
Retrobada, Jordi Puntí.
Què tal?
Adolf Beltran.
Hola.
I el petit Nicolàs, què dius? No diu res, per la seva condició. En tot cas, és algú que també ens acompanyarà de manera invisible, juntament amb Goixiní i a les altres històries d'aquest gran dibuixant, celebradíssim, aplaudidíssim, estimadíssim i, per tant, enyoradíssim, com és Samper, amb 15 milions d'exemplars en 45 països, només el del petit Nicolàs. Imagineu-vos la dimensió de tot plegat, el portadista més prolífic del New Yorker, i això també aviat és dit, i, en fi, moltíssimes coses més que conviden no només a elogiar-lo i a repassar tot el que va fer i dibuixar, sinó no, aquest tema que avui genèricament hem decidit que tenia alguna cosa a veure amb la idea d'humor blanc, o com destacava José Luis Martín, el dibuixant també no fa gaire, recordant en Samper, ell parlava d'instants de felicitat, no? I m'agrada molt aquesta imatge, i recordava alguns dibuixos, el marit que toca el saxo a la seva dona, o el ciclista que saluda a l'avió que passa molt més amunt, en fi, nens jugant amb les onades, aquestes petites coses que ell convertia, a vegades no desproveïdes d'humor i d'ironia, però que en tot cas ell convertia en un instant memorable que queda allà amb dibuix, i que un es pot penjar, i ho he tingut molts anys en un petit quadre, en una paret, i que t'acompanya perquè segurament et fa somriure, que és un verb que avui segurament també sortirà més d'una vegada, i que imagino que té a veure amb la vostra experiència també de lectors de Samper. I dic lectors perquè també som lectors d'imatges. No?
Sí, de fet, la idea, per mi la idea inicial venia, curiosament, quan vaig pensar, vaig proposar-vos, diguem-ne, d'atacar aquest tema, venia de Cesc, d'aquest llibre que acaba de treure Univers, que recull tots els treballs de Cesc per publicitat, que al final em va fer pensar que eren de la mateixa escola, no? I que em sembla que és bastant evident, tot i que Cesc va deixar de... Clar, sempre ha tingut una vida molt llarga. Va morir aquest estiu amb 90 i alguna cosa, em sembla. I sempre va morir... I Cesc va morir més jove. Però era una mica aquesta idea que a través del dibuix expliques una història que et fa somriure i que quan hi retornes és com un bon acudit. Quan t'han explicat un bon acudit, si et fa gràcia, sempre et farà gràcia, no? I en el cas de Samper, a mi em passa que tinc bastants volums d'aquests que havia tret, que treia Folio, en francès, que eren uns volums que a més els pots comprar per 8 euros, molt barats, i molts són llibres dels anys 60 i 70 que expliquen petites històries, perquè després ell es va anar com sofisticant, i va anar fent... Ell mateix escrivia, a vegades il·lustrava per altres, però també ell mateix escrivia històries perquè li agradava. I llavors el que em passa, i suposo que amb això coincidim, que és que quan, tot i que ja coneixes la història i ja l'has vista 10 vegades, quan hi tornes i un bon dia, doncs això, et fa somriure, no? I et recuperes d'alguna manera aquesta com alegria de la vida, que pot ser a partir de coses molt petites i que després potser en podem parlar. Per mi és, no sé, tinc la sensació que els francesos ho saben captar molt bé. Els anglesos també, aquí també, però, i en aquest sentit, no sé, quan penso en Cesc també penso a vegades, tenia dibuixos que eren molt lacònics, en un sentit francès, que sense gaires paraules, sense gaire dir res, sí, només sí. Amb la il·lustració molt senzilla i amb el traç molt senzill, doncs t'explicava moltes coses, no?
Clar, el meu Sempe està sempre lligat a Sempe Goscinny, és a dir, que de fet quan era petita pensava que eren una sola persona i que... i l'únic que s'escrivien d'una manera diferent, no? amb una barra al mig, diguéssim. Però,
que és cosí de Goscinny d'Uderzo, no? Que també devien ser una...
Sí. Però és curiós perquè crec que quan vaig saber de la notícia de la seva mort, vaig recuperar els tres llibres seus que tenia per casa, no? de quan era petitó, no? I crec que en les històries, és a dir, el duet que formaven estava molt ben avingut amb Sempe Goscinny, és a dir, que anava molt en la mateixa direcció, i crec que tant les històries com els dibuixos de Sempe, les il·lustracions, van molt en la línia que deia en Jordi, no? És a dir, i me n'he rellegit algun fragment i tens molt la impressió d'explorar aquella cosa quotidiana amb un punt d'imprevist, no? Per exemple, mirava les vacaciones del pequeño Nicolás, els tinc en castellà, i clar, doncs el que t'ofereix és una mirada com de tendresa entranyable i una mica diferent, una mica imprevista sobre el pare del Nicolás, no? Que no deixen de passar-li petites malvestats, petites catàstrofes sense ser greus, i això també és la gràcia, segurament, doncs a la platja, en la convivència amb altres pares i tot això, no? I per tant sí que hi ha aquest punt de, en el fons, molt entranyable, però en el fons també esmolat, no? Em cridava l'atenció que Sempe i Goscinny et tracten intel·ligentment, aquesta és una idea que ha sortit altres vegades quan hem parlat de literatura infantil, juvenil, no? Però que et tracten de manera intel·ligent, esperen, és a dir, també se n'estan enfotent del Nicolás en algun moment, o de la colla del Nicolás, dels nens, d'allà on es claven els nens i totes aquestes coses, no? I hi ha un, és a dir, hi ha una tendresa que ho travessa tot, i hi ha un entendre molt, crec, el món infantil, retratar-lo de manera esmolada, i llavors encara més ensenyar a l'infant l'absurd de l'adult, no? I aquesta és una gràcia que és com molt subtil, però no és fàcil, crec.
No, ja, ell se'n sortia, i com, Adolf, tu em portes uns quants també de Sant Pes, no sé si al marge dels que tens avui aquí en tens en record...
Sí, però bàsicament reconec que els he llegit en aquests últims anys i he fet lectura en veu alta per un noi que...
Tan o més important, tan o més atenta a aquest tipus de lectura,
sí,
que
tant, la individual. Sí, tant, compartida, sí, sí. I enriquidora, no? Sobretot el taller de bicicletes, que és una meravella, El secret inconfessable d'en Raül Taburén, no? Que és aquest mecànic de bicicletes, que és un atxa, és extraordinari, però que mai no ha sabut anar en bicicleta. I aquest decalatge, no? Entre la imatge que projectes i qui ets, doncs també te'l trobes al Marcelí, amb aquell nen que es posa vermell quan no toca i que es fa molt i molt amic d'un altre, que em sembla que en aquesta traducció a Blacky Books doncs li diuen Arnau, que és un nen que sempre està a punt d'estornudar o sempre estornuda, però mai no s'encostipa, mai no es refreda, no? I també aquests decalatges, quan arriben a la vida adulta, en aquestes vinyetes en què són tan i tan petits i en canvi tot és tan i tan gran, i que recuperen aquella amistat que també es basa en una amistat com infantil, a fer bretolades. Bé, tot això és molt bonic, és molt tendre, però també és cert que llegint sobre Sempe, llegint les entrevistes de Sempe, veus que al darrere hi ha una ferida, no? Hi ha una infantesa traumàtica. No són flors i violes, i fins i tot si llegeixes alguns dels seus contes o relats il·lustrats, com aquest del Le Petit Nicolas, Le Ballon, no? Sempe, Goscinny, n'hi ha un sobre la epicerie del barri, en què veus que el pare va a cops de puny contra el veí, en què la mare tampoc no en fa gaire cas, en què el nen sempre és com l'últim mico ben bé, no? I moltes vegades és objecte de violència, i a casa de Sempe hi havia violència. Hi ha un moment en què el pare està a punt d'escanyar la mare i la mare el crida amb ell perquè la salvi, i el nano, que és un nano, doncs hi va, i una miqueta més, és un pare que havia begut massa, doncs li clava un cop de puny que el desgracia, no? I és veritat que quan saps això també te n'adones de tot el fons aquest de... Sí, entre la tendresa i la crueltat que hi ha en moltes de les històries de Sant Pé. Però més enllà d'això, hem anat a revisar també algunes de les entrevistes que va donar, per exemple a la ràdio, que són molt fàcils de recuperar, una de l'any 68 que encara es troba molt fàcilment a Ràdio France, que parla sobre els seus gustos i sobre els seus gustos literaris i els seus gustos musicals.
Un auteur, ah oui, là, Stendhal, voilà.
Un musicien que vous aimez.
Classique ou déjà...
Peu importe, peu importe. Un disque que vous aimez, on va l'entendre d'ailleurs peut-être.
Ah, un disque que oui, j'aime, oui. Que j'adore, c'est un disque de Duke Ellington qui a été enregistré au festival de Newport en 1956, ou 7, pardon, qui s'appelle Diminuendo, mais moi je ne connais pas bien l'anglais, Diminuendo ou And Crescendo in Blue.
Bon i gran malhomen, certament, eh, Sant Pé. Sí, sí. I amb la capacitat, tu deies abans, i efectivament és un també detall remarcable, no?, d'arrencar-te el somriure o congelar-te'l en moments aquests. Sí. Hi ha una declinació al somriure, que és l'amargor, que també s'hi troba.
Sí, ell té un tipus de... Sobretot quan veus dibuixos o acudits que s'han de defensar sense paraules, té molts moments que són a l'instant abans del desastre. Quan recordo un d'un que demana silenci, un cartell que demana silenci, tothom està a punt de caure a sobre d'un home que ja crida, no? El cartell que demana silenci, coses d'aquestes. O sigui, sempre hi ha aquest moment, això, just abans del desastre, de que passarà i que seria... Si dibuixés el que passarà després, estaria ple de sang, i en canvi et dibuixa aquell moment on no ha passat gairebé res, no? Hi ha diverses coses que a mi m'atreuen d'ell, referides també a la biografia que tu deies, no? Que és que en una entrevista de fa uns quants anys ell deia que el que li agradava més o que li costava més era intentar dibuixar l'absència de crueltat. És a dir, que tot el que dibuixava, si feia un esforç per reprimir-ho, era reprimir la crueltat, perquè la coneixia bé. I curiosament, després llegint, quan ha il·lustrat altres autors, és com si els autors... És com si la il·lustració o el dibuix manés per sobre del text. O sigui, la història del senyor Sommer, de Patrick Susskind, no? Que hi va haver aquell moment on tothom la llegia. El Catherine de Modiano, de Patrick Modiano. És que llegeixes i sembla que sigui un llibre de Sant Pé, no un llibre de Modiano o un llibre de Susskind, no? Uh-huh. I al final les il·lustracions hi són molt puntuals, però tenen tanta potència i estan tan definides precisament per aquesta mena d'absència de crueltat, o ell també en deia una melancolia dolça, no? Hi ha com una melancolia dolça que hi és i que d'alguna manera traspua en la imatge, en aquesta immensitat, molt sovint, no? Grans espais amb un nen petit allà, o un arbre molt gegant, el del senyor Sommer, el nen que s'enfila a l'arbre, sí, és un arbre gegant, i ell és una cosa petita que, a més, hi ha un moment on pensa, ara em suïcidaré i em tiraré de l'arbre, i no ho fa, per sort, no? I per sort per la història, també. I aleshores crec que aquest contrast té molt a veure amb això que tu explicaves, Adolf, d'aquesta infantesa, bueno, traumàtica i complicada, no? I hi ha un moment on li pregunten, en una entrevista que li van fer fa 3 o 4 anys, li pregunten quin és el dibuix que li agrada menys de tot el que ha fet, no? I ell diu, bueno, és un dibuix que ara mateix, quan me'l miro, em sembla hipòcrita i massa cruel, precisament, no? I és un dibuix d'una parella jove que estan asseguts mirant la tele. És un dibuix dels anys 60-70, quan hi ha el moment d'explosió de la televisió, i al darrere del sofà hi ha un nen petit que acaba de... un nadó, vaja, un nadó no, però que deu tenir un any, i diu, ja camino! I els pares estan mirant la tele, no? I és, la idea és el nen, que ja és capaç de caminar i de parlar, i els pares que no se n'adonen, no? I llavors ell mateix deia, no, aquest dibuix ara no el faria, perquè em sembla injust. Els pares, tots els pares veuen com un nen camina, o aprèn a caminar. No hi ha, i això, diu, és la temptació de la crítica, a vegades és tan forta que l'has de suavitzar, no?
L'has de reprimir, és interessant. El senyor Sommer, que ara també està acabant, Jordi, recordadíssim i estimadíssim, entre altres coses, també per una adaptació, no?, teatral que se'n va fer.
Sí, amb el Pep Tosar.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, sí, aquest senyor Sommer que camina, i que el nen es pregunta per què i on va, i que té aquest punt de pressa, i que en els dibuixos de Sant Pere es veu també, no?, aquest un punt entre la melanconia molt ben descrita i aquest punt així tardorenc, malgrat que Sommer no al·ludeix més a l'estiu, però en tot cas
sí,
aquest matrimoni que teníem amb bons escriptors com era Suski no Modia, no? I que això és una altra cosa interessant, no tothom és hàbil amb obra pròpia o acompanyant els altres, i en canvi va tenir aquesta habilitat.
No? Això que deia, no? Com que és capaç de... El seu estil és tan personal i tan reconeixible que després els altres, diguem-ne, acaben... Fins i tot el petit Nicolás...
S'hi amolla, no?
Pensem, que amolla. Quan pensem en la imatge del petit Nicolás. Evidentment, hi ha totes les històries al darrere, però el que ens queda és la imatge d'ell, no? I això, que tu ho deies al principi, les cobertes del New Yorker, que en va fer centenars, el que feia era despullar-ho de drama, no? Diguem-ne, al contrari, sempre eren aquella imatge del gat solitari, silenci, no? Sempre hi ha molt silenci, la neu, el nen que somriu, però sempre és tot molt petit al voltant de la immensitat de la ciutat, no? Sí, jo crec que això ho tractava molt bé, també.
I allò que deies tu abans també, David, no? sobre aquesta melomania de Sant Pere, perquè amb ell el va salvar la ràdio i el va salvar el jazz, sobretot, i també algunes peces de música clàssica de Debussy, per exemple, de Satie, que sentia a través de la ràdio, no? I de fet, ell va començar a dibuixar, això ho explica en algunes entrevistes, com una mena de compensació del fet de no poder ser músic. De no poder ser músic i tampoc de no poder ser allò que tant l'apassionava, que era futbolista, dedicar-se al futbol. Com que no es podia dedicar al futbol, com que no es podia dedicar a la música, doncs va començar a dibuixar, i va veure que se'n sortia i que podia guanyar uns quants francos, no?, uns quants francs a l'època, i això ho explica en aquesta entrevista.
Quand j'étais jeune, j'avais deux obsessions, deux idées fixes dans la vie. Je voulais être musicien dans un orchestre de jazz et je voulais être footballeur professionnel. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite que je n'avais aucune chance parce que je ne connais pas la musique et je jouais très mal au football. Alors je ne dessinais que des footballeurs et des orchestres de jazz. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis au dessin, d'ailleurs presque pour dessiner les choses que je ne pouvais pas réaliser.
Ignorem si el món de la música o del futbol es va perdre un gran futbolista o un gran músic. En tot cas, nosaltres vam guanyar, no?, un gran dibuixant, un artista en molts altres àmbits, i un pencaire, perquè treballava moltíssim. Al marge d'això, l'Adolf també ha rescatat algunes veus importants del món de la il·lustració i de l'art que també tenen el seu Sant Pere.
Sí, és el cas de la Roser Capdevila. Comencem amb una veterana que admirava moltíssim Cesc, abans l'hem esmentat, i també Sant Pere. Era una de les seves grans referències i ens ho ha explicat.
A mi, Sant Pere, hi ha una cosa que m'ha unit molt amb la seva idea i amb el seu ambient, és la música. A mi m'agrada molt la música clàssica i amb ell també. I ha sabut transmetre als músics, les orquestes, però és una meravella. Inclús ell ha fet cartells d'anuncis de grans pianistes, de grans concerts que s'han fet a París o en altres llocs, amb ell ja l'han carregat els cartells. I això a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, la facilitat que ha tingut per fer un dibuix, que el dibuix és un dibuix damunt d'un paper, però que jo, quan el miro, sento la música. És com si la sentís. I a part d'això, tots aquells petits personatges, aquells humanets tan senzills, que ell fa allà, entremig de grans edificis, però homes petitons, però que són entranyables, i bé, i a mi, doncs, potser sí que ha influït en la meva manera de dibuixar. Pot ser, perquè a mi el Sempé i el Cesc han sigut una mica les persones que i amb el Cesc, que el coneixia molt, doncs el Sempé tristament no l'he pogut conèixer personalment, però han sigut les persones que jo he admirat molt.
Mira, abans en Jordi em feia referència, la comparació, doncs la Rosa Capdevila que s'hi suma.
Sentim també el testimoni d'un altre Capdevila, en aquest cas del Jaume Capdevila Cap, que és dibuixant d'humor, que és caricaturista i que també és un especialista, un historiador de l'humor i de la premsa satírica, si és que aquest terme es pot aplicar a Sempé.
Sempé és un dels grans dibuixants del segle XX. Jo recordo perfectament quan el vaig descobrir en un llibre que vaig comprar en una parada del mercat de Sant Antoni de llibres vells. Vaig quedar absolutament fascinat per aquell traç vibrant, aquells dibuixos vius. Un dibuix aparentment molt senzill, però d'una enorme complexitat. De fet, jo crec que la majoria de dibuixants voldríem dibuixar com ell, però només ho poden fer els que en saben moltíssim. Per tant, ens hem de conformar a dibuixar com bonament podem. Sempre transmet amb el seu traç moltes sensacions i és fabulós com és capaç de retratar la petitesa, l'absurditat de l'ésser humà davant del món, de l'univers, de tot allò que l'envolta, no? Sempre ha deixat una petjada enorme en la cultura gràfica del segle XX i el segle XXI. I és veritat que potser les seves obres més conegudes són les il·lustracions del petit Nicolau, no? de Goscinny, o fins i tot les portades de la revista de New Yorker. Però on Sempé és extraordinari és en els acudits, les pàgines dibuixades en les quals crea pràcticament un univers tendre i irònic d'uns personatges petits, ofegats en la immensitat d'un món a vegades absurd, a vegades cruel, a vegades una mica tonto. Aquí ha creat una veritable genialitat, no? I a més, dibuixat això amb el traç, una de les coses que jo més valoro de Sempé és la qualitat del seu traç, que dibuixa a vegades sense dibuixar. Molts dels seus dibuixos estan fets amb un traç que vibra, que vacila d'alguna manera i en realitat et diu tant el que dibuixa com el que no dibuixa, no? És un traç que transmet una potent energia. Pels que dibuixem, el que fa Sempé és pràcticament màgia. Ser capaç de dibuixar en els trossos on no hi ha línia, no? Això és una meravella. La veritat és que de Sempé se'n poden dir moltes coses, però és millor no dir-les. El que s'ha de fer és mirar els seus dibuixos, gaudir de cada traç, de cada detall, de tot el que és capaç de fer. És una meravella. Sempé és una meravella.
Consens absolut, l'elogi, per part del gremi, dels il·lustradors i dels dibuixants que l'han admirat, deia inigualable. Molts ho podem intentar, però el que ha de fer ell no és a l'abast de tothom, no?
I una altra mirada d'il·lustrador, o d'il·lustradora en aquest cas, és la de la Mercè Galí, que també és del RAM. Vam parlar amb ella no fa pas gaire de les seves il·lustracions dels petits poemes de Joan Brossa, i aquí ens ha valorat la feina de Sempé.
Vaig descobrir en Sempé amb el llibre La història del senyor Summer. Encara no havia descobert els petits Nicolás. Parlo de fa com 30 anys. I el teníem a la llibreria i em vaig enamorar de les il·lustracions. Em va encantar el seu univers, els seus personatges, tan entranyables, petitons, comparats sovint amb la immensitat de les escenes. El seu sentit de l'humor, retratant comportaments de la gent, vistos d'una manera molt tendra. I aquesta mirada crítica de la societat, que també el fa, doncs, això, no?, com un reporter, de la part aquesta de premsa, no?, que també tenia. M'encanta la seva manera de composar les pàgines i com fa passejar la mirada dels espectadors per les il·lustracions com ell vol, no? Et porta allà on vol focalitzar l'atenció, on l'interessa, però tu tens molts detalls per descobrir, per perdre't en aquestes il·lustracions sense que estiguin carregades. Tan aviat t'omple una escena de molts detalls com amb dos traços et situa en un carrer i amb una escena d'uns personatges, o sigui que prescindeix sense deixar de situar l'escena en un lloc concret, però prescindeix dels detalls quan vol i sintetitza aquests traços, no? Jo crec que he après a mirar i a valorar totes aquestes coses. no li cal res més que un llapis per captivar-te, en Sempe.
Sí, sí, és, tot, és exactament així. A vegades no sé si li escau la idea de minimalisme, però a vegades, mira, i el Jordi ara ens ensenyava també un dibuix en el qual, entre altres moltes coses, surt els arbres de Sempe, sempre han tingut aquest traç així de... Jo tenia, durant molts anys, he tingut un quadret comprat a Nova York d'una de les portades del New Yorker on apareix un ésser petit que podria ser el senyor Sommer caminant per Central Park a mitja una tardor i els arbres i les fulles, no, de tot el parc és una frondositat immensa i el protagonista és petit, no? que és una cosa molt fàcil d'identificar.
I de fet el Marc que els sentia insistir en la idea del traç, no? També em venia una mica el record d'això d'infantesa, del cert embadaliment que provocava com accedir a un dibuix com molt directe, com molt clar per un infant, no? I que evidentment per l'adult, amb tot el que hem anat explicant, doncs té tota aquesta complexitat, sembla menys evident, sembla menys això, té més lectura, si es pot dir així, el dibuix, però és veritat que el traç és molt fascinant, perquè és com d'una aparent senzillesa i fragilitat fins i tot. I després, clar, se'n va, és a dir, se'n va cap a altres llocs i ara mirava els Nicolás que he dut i és veritat, el joc constant entre la menudesa i la immensitat i com allò menut t'ho fa mirar, no? I és curiosíssim, sí.
Sí, de fet, també, una de les coses que deia la Mercè Galí és això, no? Com sense gaires traços, a vegades, ho omple tot, no? I també com sap dirigir la mirada de manera molt, molt subtil, o el que deia la Roser Capdevila, que ho he trobat preciós, no? Allò que veus una il·lustració de Sant Pé d'un músic i sents la música, no?
Sí. O sovint el moviment, o sovint la caiguda que ve, no? Sí. Aquesta idea
aquesta
de...
Aquesta vibració, també, no?
Això, quan la Mercè Galí parlava del senyor Sommer, que té una lleugeresa sempre quan el veus caminar, a mi em feia pensar, bueno, ho he pensat retrospectivament, no quan ho vaig llegir, però em feia pensar en Jacques Tati. Sí, aquesta cosa també de quan camina, que sembla que camini de puntetes, no? I jo el veia caminar i pensava, mira, és com Jacques Tati quan va d'aquella manera que al mateix temps és molt francès per la pipa, i això és l'altra cosa que també té Sempe, que és que dibuixa, sobretot quan dibuixa homes, quan dibuixa els pares dels nens, són caràcters per mi molt francesos, no? A vegades amb la baguette, amb el barret, no? Hi ha tot de detalls que dius, vale, que com, és totalment reconeixible.
Exacte, com d'aparador, no? De senyors que volen semblar una cosa que després no són.
Exacte.
Doncs mira, com si us haguéssiu, com si n'haguéssiu parlat amb el Jordi Martín Lloret, que és traductor d'anglès, de francès, que és escriptor, que és editor i que ha fet diverses versions de Sempe i que li recorden també a Jacques Tati.
Ah, mira.
Sempe em trasllada als estius que passava al Rosselló o a la Catalunya del Nord amb els meus oncles i cosins francesos. Estius de mar, perquè el meu oncle tenia un veler, i de les primeres lectures en francès, amb Le Petit Nicolas. Crec que sóc traductor de francès, en part, gràcies a aquells estius, gràcies a la meva família francesa i gràcies al Petit Nicolas. Sempe m'ha provocat sempre la mateixa sensació que un altre francès estimat, Jacques Tati. Aquell humor aparentment ingenu, però que d'ingenu no en té res. És la intel·ligència disfressada de candor perquè no vol ser pedant ni ofendre ningú. Tati hauria pogut sortir de la ploma de Sempe i Sempe podria haver creat el senyor Iló, per exemple, una de les grans creacions de Tati. Els seus dibuixos em fan somriure sempre, independentment del meu estat d'ànim. Amb aquell humor delicat i elegant, depuradíssim, t'agafa la mà i et porta passeig per la vida senzilla i agradable dels seus personatges. No fa pas gaire he tingut l'honor i el privilegi de traduir-ne dues obres per a Blacky Books. Monsieur Lambert, una gran tertúlia de bistró parisenc entre quatre amics que dinen cada dia junts, potser un dels seus llibres més adults, i El taller de bicicletes, o El secret inconfessable d'en Raoul Tavirin, el meu llibre preferit de Sempe, amb un protagonista deliciós, que és un expert en bicicletes i es guanya la vida reparant-ne, però que té un secret inconfessable, que és que no sap anar en bici. L'obra que ens deixa Sempe és un arsenal de primera necessitat per continuar puant-ne somriure.
Veus, ja ha sortit una altra vegada la idea de somriure i alguns dels personatges que hem convocat abans també, tant l'Adolf com en Jordi, no?, que ara estava celebrant aquest Monsieur Lambert.
Sí, bueno, és això, que perquè és veritat, és el que diu, que deia el Jordi Martín Lloret, que és un llibre més adult, diguem-ne, no? Més seriós. I, bueno, val molt
la pena. Molt divertit.
Molt divertit, sí. Que a més demostra que ell era un bon escriptor. quan, diguem-ne, li agradava, segurament li agradava més dibuixar, però que quan es posava a escriure li sortien històries que estaven molt bé.
I acabem amb l'Àlice Incontrada, que és justament l'editora de Blacky Books, que és l'editorial que li ha publicat aquests últims llibres, o que ha anat publicant llibres de Sant Pé en aquests últims anys, però podem recordar també que La Galera, als 80s i ja al segle XXI, no, havia publicat...
Sí, el Petit Nicolà, exactament, a La Galera, exactament. Però els últims anys l'editorial en català i en castellà també, on es trobaven força dels títols que hem sortit, és efectivament Blacky Books.
El Blacky Books d'Àlice Incontrada.
Sant Pé ha sigut sempre un dels nostres grans ídols i des del principi teníem molt clar que no només volíem publicar un llibre seu, sinó que volíem dedicar-li una sencera col·lecció a ell. O, en tot cas, els llibres, en el nostre cas, els llibres que ha escrit i ha il·lustrat, en aquest cas, perquè el Sant Pé, no ens oblidem que també és un grandíssim escriptor, a part d'un grandíssim il·lustrador. Per nosaltres el Sant Pé, bueno, per nosaltres i per, jo crec que per tothom, el Sant Pé va ser un geni inigualable, el mestre de la sutilesa, de les històries petites, que són històries que en realitat expliquen moltes coses, i de la tendresa. Els seus personatges, passant pel Raül Taborent, el senyor Lambert, el Marcelí o la Caterine, quedaran per sempre allà. I jo crec que qualsevol que hagi llegit qualsevol d'aquests llibres els recordarà, segur, no tinc cap mena de dubte. Per mi el Sant Pé és un bàlsam, és una oda a les petites coses de la vida, que ens recorden constantment lo bonic que és viure i també que són una reflexió molt, molt tendra sobre el sentit o molts cops la manca de sentit, precisament, de la vida. Per nosaltres, publicar el Sant Pé és una de les coses més meravelloses que ens ha passat a Blacky Books, sens dubte. És un honor, amb majúscules, tenir-lo i tenir els seus llibres. Ens ha marcat tota la vida, des de la nostra infància fins ara que som adults, i esperem molt que, bueno, que tothom que el llegeixi o el descobreixi ara, pues, li passi el mateix. I no tinc cap mena de dubte que serà així.
L'alegria de viure i de somriure i certament i de tantes coses bones que et passen llegint Sant Pé, com Rodari, com altres títols que el catàleg de Blacky, la part infantil, que és la que porta l'Àlice Incontrada, en fi, és ple de, no, de títols i d'autors ben interessants i que formen part de, o que haurien de, podrien formar part de qualsevol bona biblioteca, com el cas de Sant Pé. No ho sé, hi ha 200.000 qüestions més que podem parlar al voltant d'ell i podem seguir fent-ho, però també teníem altres títols que tenen, no, a veure amb aquesta idea del somriure que a vegades se't congela, però que sovint és un somriure que roman i que et queda allà cada cop que tornes al mateix títol, al mateix llibre, no? Jo portava per obrir foc, diguem-ne, algunes de les recopilacions d'una de les parts del New Yorker que a mi sempre m'han fet somriure més, que té a veure amb el nostre ofici, que té a veure amb la literatura. És un llibre que es diu així, The New Yorker Book of Literary Cartoons, on en una imatge o en un molt poc, no, en molt poc text a vegades, tu veus un llibre que té unes dimensions estratosfèriques de Stephen King que es diu Hèrnia, no? Que és bàsicament el mal que et provoca aquest llibre quan el llegeixes, o tens, no ho sé, hi ha un corb que s'apareix a la finestra d'un escriptor que s'assembla molt a un tal Edgar Allan Poe i que comença a dir nevermore, nevermore, i quan acaba diu, si vols pots citar-me, no? Coses d'aquestes, o una llibreria que es diu, és una Bible Bookstore, una llibreria de bíblies, on anuncien prepara't per una trobada amb l'autor, no? Que ve aquí a signar exemplars un dia d'aquests, un senyor que abans de penjar-se amb una corda a casa seva ho fa, de fet es penja amb unes cadires que estan plenes de llibres de pensament positiu, teràpia autoafirmativa, self-helping, en fi, són aquests instants de felicitat, o aquest, acabo amb un dels meus preferits, que és la primera trobada de Dickens amb un martini, no? Dickens' First Encounter with a Martini, i es veu el cambrer servir-li al martini i li pregunta Oliver Twist. En fi, aquest punt del New Yorker que sempre té, que de fet també té recopilacions, ho ha anat fent, per exemple, ho ha anat fent Asteroide, ha anat traduint en recopilacions, sí, no? Doncs, les tires econòmiques al New Yorker i tal. I és fàcil de trobar, més encara avui en dia, perquè, com sabem, el New Yorker és aquesta revista que ha descobert una nova generació, en fi, de joves, i l'està tornant a posar sobre els titulars, i cada cop que apareix una coberta o una portada al New Yorker, surt a tota la xarxa allà,
sí,
no?
Sí, quan Josep Pla ja era subscriptor, l'any, no sé, ja surten uns dietaris.
Jo mirava en Jordi perquè...
Avui he rebut el New Yorker. Sí,
mirava, sí, tu, perquè sé que ets un lector històric de la revista també, no?
Bueno, uns quants anys, sí.
Què més ha portat? d'aquest punt així d'humor blanc o transparent.
Bueno, de fet, la idea és, per mi, la idea és que no cal, o sigui, és la sensació és que un llibre amable o un llibre que et fa somriure no té per què ser banal.
No,
clar, tendim més a llegir, o ens agrada més llegir històries que acaben malament, o que ens provoquen emocions o sensacions que no són exactament positives. I per tant, quan en trobes alguna que ho és, i que potser ho és a través de l'estil, no tant de la història en si, perquè es poden explicar les coses més salvatges, però la manera d'explicar-les, de fet, el Samper també és això, no? A vegades pot explicar, pot il·lustrar coses que són realment salvatges, però d'una manera que et fa que sigui amable. Llavors, jo he portat diversos noms. Un que m'ha vingut al cap per raons evidents recents és Alan Bennett, no? L'escriptor que... I sobretot aquesta novel·la que es
pensant-hi.
Diu... Clar, una lectora poc corrent que qui no la conegui ja pot córrer a buscar-la. És una novel·la que va sortir en català
a Empúries
i en castellà Anagrama, que explica, en realitat fabula a partir de la idea de la reina Elisabet II, que com segurament tothom ja sap fa poc va morir, i bueno, doncs que un bon dia la reina està passejant els seus gossos, aquests corgis que té per no sé, pels jardins de Buckingham Palace, i resulta que hi ha un senyor que té una biblioteca portàtil i agafa un llibre i aleshores s'adona que li agrada llegir i comença a llegir d'una manera, bueno, constant i al mateix temps arriscada. O sigui, i recordo que fent la novel·la, que és una novel·la curta, com moltes coses que fa Alan Bennett, és, la gràcia també és que no s'allarga gaire. Llavors recordo que al començament del llibre és la reina que es troba amb el president de França i li diu, ai, tenia moltes ganes, no sé com ho diu exactament, però tenia moltes ganes de trobar-lo perquè m'agradaria que parléssim de Jean Genet, no? Clar, que és totalment impensable.
Sí, és la típica conversa diplomàtica que es té.
Sí, i veus, bueno, no sé, és un moment anecdòtic, però en realitat la capacitat que té Alan Bennett de treure punxa a una fabulació i que funciona molt bé i que alhora, doncs, amb altres llibres que ha anat fent, jo recomano molt també la dama de la furgoneta, no, com es deia, a veure, com la dama de la furgoneta, The Lady in the Van,
sí, que hi ha una adaptació també.
Que hi ha una adaptació fins i tot de cinema, exacte, amb la inigualable Maggie Smith,
exacte.
I bé, aquí parteix una història personal i és que un bon dia davant de casa seva s'hi va instal·lar una senyora amb una furgoneta que no funcionava i es va instal·lar a viure allà dintre, i llavors ell cada dia la veia, al principi doncs una mica sorprès, després enfadat, i va arribar un moment que va establir una relació personal amb aquesta dona, que al mateix temps quan li van dir que havia de treure-la de davant del carrer, doncs ell va oferir-li que posés la furgoneta al jardí, a l'entrada de casa seva, i aquella dona s'hi va instal·lar, no? I al mateix temps no és una persona alegre, simpàtica, sinó que és una persona amb molts problemes, però que ell hi manté una relació que fa, i això, no? Té aquest punt alegre i amable de veure, d'explicar com són les relacions personals a partir d'un conflicte, però jo crec que és la seva prosa la que fa que ho seguim i ho llegim, doncs, amb aquest punt de somriure, que és també molt anglès, molt de tradició, bueno, aquesta cosa que hem vist tantes vegades amb altres. Ara penso en un llibre que va treure fa poc Viena, que és Totes les bèsties grosses i petites. Uh-huh. Són dos volums, no sé si el coneixeu. Després se n'ha fet també una sèrie a Filmin que ha tingut molt èxit, que és les històries d'un veterinari a la campanya anglesa, no? I com, bueno, doncs com el dia a dia d'aquest veterinari està explicat a través de la relació amb els animals, doncs està explicat d'una manera molt simpàtica i alegre, i el llegeixes que no te n'adones, no? I sempre hi ha, de tant en tant, pares i dius, hosti, però si m'ha fet molta gràcia això, sí, i m'ha agradat molt, no? I sembla que no t'estigui explicant res.
Sí, sí. Bon dramaturg, a més a més, Alan Bennett, ara pensava en un altre llibre que es diu The History Boys.
Sí, Bueno, i ell té molt, sí, té un altre en català que és Amb una mà al davant i l'altra al darrere, que és aquesta parella que se'n van un dia al teatre, i quan són textos sempre de 70, 80, 100 pàgines, no? Se'n van un dia al teatre i quan tornen a casa es troben que els hi han robat tot, que a casa seva no hi ha res, no hi ha ni un moble, i aleshores, a partir de la reconstrucció de la llar, del que tenen a casa, doncs comences a conèixer com més la personalitat d'aquestes dues, d'aquesta parella, no? O sigui que hi ha molts textos per recuperar, i jo crec que entra una mica en aquesta línia del que dèiem.
Clar, jo agafant-me aquesta idea del llibre que un cop acabat deixa un somriure, i igualment al costat d'aquest somriure doncs hi ha aquesta idea de profunditat, de cosa esmolada. Hi ha una novel·la que va sortir aleshores... Aleshores.
L'editorial, no. Aleshores.
Exacte, el 2019, vaja, és L'última mort de Baba Dunia, de Lina Bronsky, una autora en alemany, traduïda pel Ramon Ferrés. Ara n'ha sortit una altra novel·la de la mateixa autora, i crec que amb el mateix tarannà, que és La trena de la meva àvia, crec que es diu. Clar, L'última mort de Baba Dunia és interessant perquè és una mirada, una perspectiva absolutament diferent després d'un desastre nuclear. En un poble que aquí s'anomena Txernobo, doncs hi viuen una colla de, es podria dir, de replegats que han decidit no marxar d'aquell poble. I entre aquests, aquesta àvia Baba Dunia, que és una mena de petita superheroïna amb sentit pràctic, que no s'està d'orgues. Hem de pensar que en aquest poble, doncs, qui no té un all té una ceba, vull dir que tothom està xacrat, però han decidit estar allà, passi el que passi, han decidit no marxar, han decidit que ja estan bé al seu lloc. Que aquesta mirada diferent, totalment deslligada del món corrent, de les preocupacions, fins i tot d'ara que en som més conscients segurament del canvi climàtic, no? De les preocupacions de la catàstrofe imminent, doncs aquí la catàstrofe ja ha passat i fan la viu-viu. I hi ha moments realment hilarants de petita aventura, petit western en lloc recòndit. Però, per exemple, un dels moments és quan arriba en aquest poble una mena de foraster que de seguida el clissen, que els vol mal, en certa manera, i un dels veïns, que reitero, són persones grans que estan tirant aixecrats, doncs li acaba fent un cop de destral, no? I com s'organitza aquesta petita comunitat, que jo ara recordi no són més de 10, al voltant d'una mena de tasca comunitària per enterrar aquest senyor, i que aquí no passa res i que ho fan gairebé com un tràmit burocràtic, acaba sent molt i molt divertit. I aleshores, en fi, la Baba Dunia viu tota mena de periples, va sent, a mesura que passa la història, una persona més coneguda dins aquest país de tics, comunistes, burocràtics i de tota mena, però ostres, és a dir, no, tampoc es pot dir que sigui un humor blanc fàcil, perquè acabes, és a dir, hi ha una certa duresa, hi ha un contrast de mons entre aquest món d'aquest poble, que en certs moments pot semblar en el fons més autèntic, més de veritat, i el món on viu la filla i la neta de Baba Dunia, Alemanya, societat capitalista, amb tots els tics més desenfrenats que es puguin lligar al capitalisme. En fi, és una novel·la realment interessant, amb punts d'això, de sarcasme, amb punts de... Tornem a com està explicada la història, el que deia en Jordi, no? Aquest punt d'esmolat, però alhora de mirada tendra... I a més hi ha un altre element, que és una espècie com de petita dosi de realisme màgic, perquè doncs la Baba Dunia parla amb els fantasmes, no? Des d'un gall, el fantasma d'un gall, fins al fantasma del seu home, i l'avisen de coses, i en fi, també l'ús del realisme màgic amb certes gotetes per provocar aquesta mena de somriure és també interessant.
Caram, i tant, apuntadíssim, per tots aquests elements, inclòs el fantasma del gall, que és un personatge que no acostuma a aparèixer a les novel·les. A mi m'ha recordat, i aprofito per recomanar-lo, parlant de la duresa a la vegada i de la tendresa, les dues condicions no són pas incompatibles, i amb aquest humor que avui mirem també a recontar, un personatge que a mi em fascina dels molts, personatges fascinants que va escriure Italo Calvino, que es diu Marco Baldo. Marco Baldo és el protagonista no només d'un llibre, sinó de fet és un llibre, és un llibre l'any 63, diria, però en realitat són 20 històries, són totes elles protagonitzades pel mateix personatge, en una ciutat, en una Turí d'això dels anys 60, i de fet hi ha també molt el contrast entre el camp i la ciutat, i l'altre eix comú del llibre són les estacions, primavera, estiu, tardor, hivern, i aleshores el que hi passa a Marco Baldo són coses molt petites, molt quotidianes, molt d'aquesta atmosfera de tendresa en blanc i negre, gairebé neorealista, on veus allà un personatge maldant per arribar a final de mes, per tirar endavant la família, a vegades amargat per la feina. No recordo ara si era, diria que o tardor o hivern, una de les històries on Marco Baldo seu en un banc a menjar-se l'entrepà en una pausa per la feina, que gairebé et cau les llàgrimes, però perquè vols abraçar-lo. No sé si us passa, a vegades hi ha personatges molt abraçables, no? I Marco Baldo te'l vols endur a casa, abraçar-lo i convidar-lo a sopar, a una sopa calenta, perquè és com te l'imagines. I a mi és d'aquests personatges que t'estimes amb un somriure, malgrat que el que l'explica en el fons és una història bastant dura, o aquest punt d'amargor ben conduïda, no? Que no està mal, però vaja, de què va la vida, si no? De personatges sí, com Marco Baldo, en fi. Més, sí, Jordi.
Més? Perdona, és que m'he quedat aquí esperant.
Si en teniu més, no.
Sí, mira, jo...
Fragment, si voleu, però no cal.
No, jo, bueno, si vols, sí. Jo pensava, l'altre dia pensava en Sanpe i pensava quin autor català podria tenir d'alguna manera una relació així, i em va venir al cap, a través de Cesc, Espinàs. Ah. Josep Maria Espinàs. Jo crec que si hi ha un escriptor català que representi aquesta mena de bondat, bonomia, alegria i alhora amb un fondo inesperat de crueltat, a vegades també, o de duresa, crueltat potser és excessiu, però de duresa, inesperat completament, és l'Espinàs, no? I pensàvem concretament com a contista i novel·lista també. Té llibres per redescobrir, com Vermell i passa, per exemple, que és una novel·la que explica la història d'un jugador de casino, de ruleta, que coneix molt bé, o sigui, un jugador, una persona que té sort a la ruleta, diguem-ne, no? I t'explica molt bé el dia a dia, o bé els contes d'un racó de paraigua, que és un altre, o sigui, contes són molt diversos, però que tenen aquest punt de vida quotidiana. Bueno, un racó de paraigua és una frase treta d'una cançó de Brassens, i ja t'explica una mica aquest món molt, molt afrancesat, eh? Però, sobretot, té dos llibres que crec que entren molt bé en aquesta categoria que avui intentem defensar, podríem dir, que són llibres autobiogràfics, que és Temps afegit i Inventari de jubilacions. No? Inventari de jubilacions el fa quan es jubila, diguem, als 65 anys, i són textos curts, que podrien ser fins i tot articles publicats en el diari recuperats i retreballats. I Temps afegit... és un llibre en què ell explica que l'any, quan va fer 73 anys, l'any, o sigui, fa bastants anys ja, quan va fer 70, no sé exactament quin any era, però va fer 73 anys, havia llegit moltes vegades que era la vida mitjana que tenia el català, els catalans. Mm-hmm. Vivien en aquell moment, quan ho havia vist, 73 anys, i que, per tant, ell considerava que tot el que vindria després era temps afegit. Com si fos un partit de futbol, diu, jo ja he fet els 90 minuts i ara jugo al temps afegit. No? Bueno, la sort és que actualment el Josep Maria Espinàs és viu i té 95, em sembla, eh? O sigui que és una persona d'una gran longevitat, i per tant aquest temps afegit és gairebé una quarta part del partit, no? Sí, sí. Però, i aleshores són això, són com retrats, són moments destacats que ell pensa que des del temps aquest extra que li ha tocat de viure, doncs val la pena fixar-s'hi i comentar-los. No? I val, no sé, a mi és un llibre que és molt petit, és un llibret, diguem-ne, que realment et fa somriure. El vas llegint i vas pensar, ah, mira que bé, quina gràcia això.
I Calders?
És que jo el volia afegir, el porto. No, és a dir, a mi la sensació és que Calders és una altra peça possible en aquest puzzle, no?
Tens raó, sí, sí.
Segurament, i que se m'entengui bé, però segurament amb un punt menys de bondat, per bé que com tracta els personatges en Calders, també hi ha molta tendresa, crec, no? I penso ara més en els contes, eh? Per exemple, em ve al cap un conte que ara no recordo el títol, però que és d'un senyor que se'n vol anar a la lluna i a l'espai, i comença, doncs, a posar-s'hi, que és començar a fabricar-te un coet al jardí de casa teva, no? És, això sí que trobo molt Sempé. Però en concret, jo portava, de Caldés portava Ronda Naval sota la boira, novel·la que apareix el 66, que se la té com per una alegoria de guerra civil i exili, i que paradoxalment, i crec que al contrari d'una llarga tradició diria testimonial i també d'un to molt més greu referit a novel·les que han tractat la Guerra Civil, Pere Caldés va en una altra direcció molt diferent, no? I és una novel·la sobre un gran vaixell que pateix una avaria, queda al mig de la boira i comencen a haver-hi converses absurdes, els intents de tenir un final decorós, pensant en l'orquestra gairebé del Titanic i tenir uns músics i tota la pesca, no? Però a més en concret, aquesta novel·la la portava per com entres a la novel·la, no? Que això ho recordava bastant menys. Hi ha una cita, és a dir, és interessant quan, i això crec que amb Espinàs, amb l'Alina Bronski també passa aquesta impressió que entres en un llibre i de seguida ets en un món amb els seus propis codis i amb el seu divertiment, no? Clar, a Ronda Naval sota la boira hi ha una primera nota en què Caldés diu: en previsió que aquesta novel·la sigui portada al cinema, ens plau d'anticipar les gràcies a la Marina Mercant, a les autoritats portuàries civils i als submarinistes que hi treballin. La col·laboració de tots ells serà necessària i molt estimada pel risc de vides humanes que comportarà. Ja hi ets. Però, a més, inclou unes instruccions per la lectura d'aquest llibre, en què fa un seguit de reflexions humorístiques i esmolades, diria, al voltant de la idea de pròleg, del que trobarem en aquest llibre. I alhora, clar, juga amb una cosa que és molt divertida, quan s'entén, que és la ironia, no? I juga amb la literalitat. És a dir, us vaig a fer unes instruccions per la lectura d'aquest llibre, per tant, hi ha un cert moment que diu que la llum procedent del costat esquerre del lector, una mica per damunt de la seva espatlla, és la que aconsellen els tècnics per no fatigar la vista. Entre d'altres, instruccions per la lectura d'aquest llibre. És a dir, és jugar amb la literalitat portada a l'extrem amb ironia, no? I ara potser el problema del segle XXI és que la literalitat ha perdut ironia i llavors ja no s'hi juga. Però Pere Caldés, això, em cridava molt l'atenció l'entrada que ja proposa amb una història com aquesta.
Per un moment pensava que estaves traduint i recordar que no, que era Caldés, i era la dificultat d'entendre tu mateixa la lletra, que és una cosa que a mi em passa sovint, i cada cop anem a pitjor, eh? Que no,
sí, no
que...
millora això de la lletra, però clar, dius, per no portar 10.000 llibres, prens nota, serà fàcil, i no és tan fàcil entendre la lletra.
No, i pensava que Caldés també va anar contracorrent, no?, en determinades èpoques del que resultava hegemònic, i Sempé també. Perquè Sempé, les relacions de Sempé amb aquells corrents, diguéssim, representats per Le Canard Enchaîné, per fins i tot el Charlie Hebdo, en aquelles èpoques 60, 70, era molt popular, però també li retreien que no era prou compromès, o que era massa amable, que era massa lleuger. Ell, precisament, i torno a la música, com si fos una mena de leitmotiv, no? Quan parlava de la seva admiració per Duke Ellington, per Count Basie, per Dizzy Gillespie, també per Debussy, per Ravel, per Satie, també parlava de la seva devoció per la chanson de Paul Mizrahi o Charles Trenet, i deia, diu, que tocaven la gràcia abans que la lleugeresa esdevingués sospitosa. Mm-hmm. I això també retrata molt, és una entrevista del 68, justament del 68, no? Retrata molt aquells ambients dels 60-70 en què tot havia de ser compromès per defecte, no? Un cert tipus de compromís.
Sí, sí, més encara en la cançó d'autor, que havia d'estar contra absolutament tot, i la lleugeresa està segurament mal vista.
Transgressor...
Sí, sí, per molts àmbits. Jo he portat també un llibret que és un clàssic, vaja, ho és sobretot en el seu país, el Jordi, que té també aquesta dimensió germanòfila, potser el coneix,
Max Unmoritz.
Unmoritz, no?
Sí, conec.
Max Unmoritz són dos personatges de Wilhelm Busch. Exacte, sí. Que és un autor, sobre el segle XIX, 1865, són historietes gràfiques, jo l'he portat sobretot perquè en el meu cap s'agermanen aquest Max i Moritz amb el petit Nicolà, i amb tota, perquè al capdavall el que narren aquestes històries gràfiques són trapelleries, literalment. El subtítol és una historieta en 7 trapelleries, no? És una edició que va publicar Impedimenta amb la gràcia i la dificultat de fer-ho perquè són petites, gairebé és una mena de d'auca narrada en vers, amb la qual cosa la traducció té tant de mèrit com l'edició d'aquest llibre. Una auca en gràfica, és segurament Maxi Moritz algunes de les primeres parelles i antecedent de primeres parelles gràfiques de comèdia, o en aquest sentit de tires còmiques. Bàsicament les trapelleries podeu comptar quines són, robar unes gallines, en fi, anar a una granja i, no, i acabar menjant-se els aliments, però sobretot per la traducció d'en Víctor Canicio, m'agrada destacar que té un cert mèrit perquè s'hi va passar estona, i a més hi ha un pròleg on explica la dificultat de la traducció. Només llegiré un fragment del pròleg perquè es vegi per on, com sona aquesta música. Diu: «Ay, los niños revoltosos suelen ser los más famosos. Maxi Moritz, por ejemplo, dos pícaros como un templo. Nunca quisieron ser buenos ni oír consejos ajenos. De educarlos no hubo modo, se burlaban, sí, de todo. Una pareja infernal dispuesta a sembrar el mal. Atormentar a las ranas, robar peras y manzanas, hacer rabiar al sufrido es mucho más divertido que estarse quieto en la escuela o ir a misa con la abuela». Bé, aquest tipus, insisteixo, de bromes o de costums o de malvestats pròpies d'aquesta edat i d'un humor, tornem-ho a dir, blanc, però que en cap cas aquest adjectiu no està connotat negativament. L'humor blanc és tan sa i tan necessari com l'humor negre, que també en una altra dimensió ho és, no? Per tant, i la gràcia de trobar o de conèixer que també té interès petits clàssics d'altres cultures, com són Max Moritz, llegia Jordi en el pròleg d'en Víctor Canicio, que hi ha un munt de frases, per descomptat de l'original alemany, que estan arrelades en la parla quotidiana de la gent, no? Allà, i que saben perfectament.
Sí, sí. Que aquí... De fet, ara estava mentre tu parlaves, estava intentant trobar una mena de diccionari que hi ha, per veure si les... però no ho he trobat. No, però sí, totalment. O sigui, és que formen part de la cultura popular, igual que aquí podria ser el patufet, diguem.
Això mateix.
Són aquestes figures que hi han sigut sempre. No?
Sí, 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 del món de la picaresca i tal, no? Aquí, això, patufets...
Patim, patam, patum.
I patim, patam, patum. I lazarillos, doncs bé, a Alemanya tenen Max und Moritz, que també està a la mar de bé i que podeu trobar a Impedimenta. Va, un últim llibre, Anna.
Clar, jo me'n vaig a un altre lloc molt diferent, però pot tenir una llunyana...
Diferent d'Alemanya, vols dir.
I del to i de tot.
Sí, sí.
Però pot tenir una llunyana relació, potser per la picaresca, i perquè m'interessava, amb els exemples que anàvem dient, un exemple de novel·la que és realment crua, dura... d'experiències de violència, que és Les males, de Camila Sosa Villadas, una autora argentina que s'ha convertit en una espècie de fenomen al voltant de, sobretot, d'aquest llibre. És l'autora, i aquest llibre és una dona travesti, i en el llibre recull tota la vivència duríssima, reitero, d'una comunitat de travestis que es prostitueixen a la ciutat de Còrdoba, no? I al darrere de tota, bé, un seguit de traumes des d'infantesa, des de la joventut i tot això, hi ha moments enormement tendres i enormement entranyables.
T'anava a dir, còmics costa no? Després doncs, el pròleg que has fet...
Ja m'ho direu, fins i tot, perquè
no,
hi ha algun moment...
Bé.
És a dir, i aquí torna a passar, i això m'interessava, perquè de vegades també saps que les lectures depèn de com t'agafen, no? I sé que en aquest llibre hi ha gent que m'ha dit no, jo a l'escena de la violació dels policies ja no he pogut passar. Ja, tot això hi és, d'acord? Però és que alhora... m'interessa molt com tornem-hi i posa unes gotetes de realisme màgic en llocs inesperats, d'això, de les travestis, de les travestis que tenen un cos canviant, i de vegades aquest cos canviant pot ser com el que li passa a la Maria la Muda, que li surten unes plomes a l'esquena. El primer cop que ho llegeixes, dius, bé, deu ser una metàfora. No, li surten unes plomes. I això passa amb algun personatge més, que pateix una mena de transformació, no? I, per exemple, un fragment molt curt, si m'entenc la lletra, però que va en aquesta línia de sorpresa, és a dir, de sorpresa de la qüestió entranyable i quasi còmica en un món que és molt truculent, no? Doncs hi ha un moment que l'autora diu, a sobre la Maria la Muda, que li han sortit les plomes, diu, llorava desconsoladamente, y a mí lo único que se me ocurrió fue pasarle la mano por las plumas, pensando que se las había pegado con Fana, pero no. Para probarme que las plumas salían de ella, se arrancó una y me la puso frente a los ojos, y del hueco en la piel le había brotado una lágrima de sangre. Yo pensé que iba a convertirse en santa ahí mismo, que ese era su destino. Curiosíssim.
Sí, sí.
No? Ja, és només un exemple, però és veritat que aquesta colla de travestis acaba creant una mena de petita societat alternativa que, diguéssim, que no acaba del tot bé, però que això ja ho té la vida, ja ho sabem, però és veritat que hi ha moments molt entranyables amb la tia Encarna, que és una mena de capitós de totes aquestes travestis prostitutes, Nadals que celebren plegades, és a dir, és enmig d'una cosa molt tenebrosa, si es cola, en el fons, un punt de... Sí, de tendresa, d'un cert humor en la pròpia mirada cap al propi cos, com es descriuen i tot això, que és realment sorprenent. Per tant, penso que és això, que és una altra mirada sobre aquest humor i sobre un món que en general desconeixem com el de les travestis. Mm.
Jordi, doncs... tens la pàgina preparada i tot.
Sí, no, perquè com, si sembla com a contrapunt, realment és com l'antítesi del fragment que ha llegit l'Anna, llegia un apunt molt curt del llibre del Josep Maria Espinàs de Temps Afegit, que es diu Mary Poppins. A la televisió han tornat a fer Mary Poppins. Només n'he vist els minuts finals. Quan la parella de nens demana a la benefactora Mary que no se'n vagi, que no els abandoni, ella argumenta que no es pot quedar perquè ha d'anar a fer feliços altres nens. Aquesta frase, que farà bategar sentimentalment la bona gent, amaga una dura realitat que es fa evident. La vida és una successió d'oblits fàcilment assimilables.
Déu-n'hi-do, però amb una mica de sucre, eh? Ja se sap que tot passa millor. Va, que avui acabarem amb una història ben bonica i un recordatori més dels molts que hem procurat fer de John Jackson P. Una cançó que ha triat l'Adolf Beltran, que ens explicarà més o menys què diu la lletra.
Sí, és una cançó de l'Anne Silvestre, o Silvestre, no sé com ho hauríem de dir, és una cantant ja morta, era nascuda l'any 34, va morir l'any 2020, i aquesta cançó és de l'any 86, i es diu precisament com un petit personatge de Sant Pé, i parla del desig de triomfar a la vida, però quan, en el fons del fons, et continua sentint ridícul, als marges de la història, desplaçada, com un punt dins d'una imatge, com un petit personatge de Sant Pé.
Si j'ai comme tout le monde les yeux plus grands que le cœur, et le cœur qui se débande pour un soupçon de bonheur, si j'ai mal à mon enfance...
Tornem amb Sant Pé, tornem amb les rimes, tornem a recordar, a elogiar, a aplaudir i a agrair sobretot tota l'obra gràfica de Sant Pé, la gràfica i la textual, que avui hem mirat de resseguir juntament amb aquesta idea de l'humor amable, que a vegades no ho és tant, o que en tot cas retrata realitats una mica grises. Anna Vallbona, gràcies, de veritat.
Que vagi bé.
Com sempre, Jordi Puntí, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Adolf Beltran, Rosa. Sí, bé, gràcies també, Sam, que vagi bé.
Parfois je me sais poète, Ronsard n'est pas mon cousin. Je voudrais mourir pour être déjà dans tous les bouquins. Je supporte qu'on m'admire, ça fait du bien quelquefois. Mais un oubli vient me dire qu'au fond je n'existe pas. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé. Pourtant je reprends courage et je me sens rossignol. Je voudrais que mon ramage et ma voix de flûte en sol puissent toucher tout le monde, faire partager mes joies. Mais j'apprends que sur les ondes, on n'a pas besoin de moi. Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de sang. On se croit irremplaçable, mais on est finalement qu'un infime grain de sable entre les griffes du vent. Il arrive aussi qu'on gagne, mais on perd au prochain coup.
on déplace des montagnes qui ne sont que des cailloux. Et on se sent dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée, comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé. Je continuerai ma route, chez moi on ne s'arrête pas, et je laisserai sans doute quelque chose derrière moi. Alors le plus bel hommage, ça serait de me laisser me promener dans l'image. Je ne ferai que passer et je serai provisoire, une fourmi dans l'histoire rassurée, un être humain dans la foule, dans la tendresse qui coule de santé, comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé.